Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Explora tota la màgia de Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Del 9 al 20 de novembre, vine amb nosaltres a descobrir Johannesburg, Pretòria, el Parc Nacional de Pilanes Verd, Ciutat del Cap i la Península del Cap de Bona Esperança. Un viatge increïble que t'arribarà al cor. Del 9 al 20 de novembre, Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a la una del migdia a Ràdio Estel. Del camp a taula, amb Isidre Font. El món de la terra a primera veu cada dissabte a la una del migdia a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la segona emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir. Com els llibres són capaços d'inspirar-nos. Gradualment, les guinees, les corones i les mitges corones anaren fent munt. I Marner entregué cada vegada menys per a les seves pròpies fretures, provant de resoldre el problema de mantenir-se prou fort per treballar 16 hores al dia amb la menor despesa possible. No han trobat interès homes reclosos en un solitari empresonament a marcar els instants amb ratlles dretes d'una certa llargada damunt la paret, fins que l'augment de la quantitat de ratlles ajustades en triangles ha esdevingut una obsessió. No el trobem nosaltres mentre passem moments d'inanitat o fatigada espera, repetint un moviment o un so trivial, fins que la repetició crea una necessitat, que és un costum que comença. Això ens ajudarà a comprendre com l'amor de la moneda amuntegada es converteix en passió absorbent en homes a qui la seva imaginació, fins i tot en el començ de l'emmagatzematge, no els mostrava cap ulterior finalitat. Marna volia que els munts de guinees augmentessin fins a formar un quadrat i després un quadrat més gran. I cada guinea afegida, tot i essent ella mateixa una satisfacció, creava un nou desig. En aquest món tan estrany, convertit per a ell en insoluble enigma, hauria pogut, si la seva natura hagués estat menys intensa, seure teixint, teixint, mirant l'extrem del model o l'extrem del teixit, fins que oblidés l'enigma i tota altra cosa, llevat de les seves sensacions immediates. Però el diner havia vingut a dividir la seva textura en períodes, i el diner no sols creixia, sinó que romania amb ell. començar a pensar que el seu diner el coneixia, com el seu taler. I de cap de les maneres no hauria canviat aquelles peces que li havien esdevingut familiars per altres peces encara inconegudes. Les agafava, les comptava, fins que la seva forma i color li eren com a satisfacció d'una set. Però no era sinó de nit, quan la tasca era acabada, que les treia per gaudir de la seva companyonia. Havia tret algunes rajoles del seu paviment, sota el taler, i havia fet un forat on posava l'olla de ferro que contenia les seves guinees i monedes d'argent. I cobria les rajoles amb sorra quan les hi tornava a posar. I no era que la idea d'ésser robat es presentés tot sovint o fortament al seu esperit. El colgament d'estalvis era comú en les contrades camperoles en aquell temps. Hi havia pagesos vells a la parròquia de Ravelow, dels quals hom sabia que tenien llurs estalvis a prop, probablement dins les seves màrfegues. Però el rústic veïnatge, encara que tot ell no fos tan honrat com els avis del temps del rei Alfred, no tenia prou gosades imaginacions per a projectar lladregueries. Com haurien pogut despendre el diner al poblet sense trair-se? No haurien tingut més remei que escapar-se, solució tan fosca i dubtosa com un viatge en aeròstat. Així doncs, anyada rere anyada, Marner havia viscut en aquesta solitud, mentre les seves guinees s'amuntegaven dins l'olla de ferro i la seva vida es feia cada vegada més mesquina i més aspra, fins a esdevenir una simple pulsació de desig o gaudi, no relacionada amb cap més ésser. La seva vida s'havia reduït a les funcions de teixir i tresorejar, sense cap contemplació d'un fi que aquestes funcions es proposessin. La mateixa mena de procés que han sofert tal vegada homes més savis en ésser descompartits de la fe i l'amor. Solament que, en lloc d'un taler i un munt de guinees, els ha ocupat alguna recerca erudita, algun enginyós projecte o una subtil teoria.
Pàgines que m'han corprès.
Marna volia que els munts de guinees augmentessin fins a formar un quadrat i després un quadrat més gran. I cada guinea afegida, tot i essent ella mateixa una satisfacció, creava un nou desig. Cada guinea afegida creava un nou desig. De què depèn el desig humà? Què el conforma? Què el desperta i què fa que mori? És lliure el desig? Soc lliure jo quan persegueixo el seu acompliment? A la societat consumista es fa una correspondència entre acompliment del desig i llibertat, com si la llibertat fos aquesta correspondència entre allò que desitjo, el meu desig i el seu acompliment. Aquell qui fa allò que desitja, aquell seria, segons aquesta visió, la persona lliure. Però n'hi ha d'altres de tradicions sobre la concepció de la llibertat que no l'inclouen el desig. La tradició anarquista, per exemple, o millor dit, no és que no incloguin el desig, sinó que no fan del desig individual aquest horitzó de significació per la llibertat. La tradició anarquista, per exemple, ens diu: jo no seré lliure fins que tots no siguem lliures. Podem parlar aquí també de correspondència de desig, és cert, perquè és un desig que tothom sigui lliure. Però aquesta correspondència ja no es limita només a la persona individual. Val per a tothom aquest principi solidari? O només per a aquells que decideixen desitjar-ho així? És per a una persona que no té un desig lligat als altres o que tingui cap referència als altres? És per a aquesta persona la llibertat possible? Encara que els altres al seu voltant no en siguin de lliures? Puc ser lliure en solitari. Puc ser feliç en solitari. No sembla que Marner sigui gaire feliç ni gaire lliure comptant guinees. Ah, però, i quan nego el meu desig, o quan l'ignoro, i actuo només segons un criteri racional o una norma externa, sóc lliure, aleshores? No són les persones abrusades de desig, per boig o forassenyat que aquest desig sigui, d'alguna manera més humanes, més autèntiques, més vives. Evagri Pòntic, un monjo sirià del segle IV, deia que no s'han de voler eliminar les pròpies passions, perquè són l'escala que ens pot menar al cel. Són els cavalls de la nostra quadriga. Sense ells no podem avançar. Però, i aquí ve la pregunta que es fa a Bagri i que més endavant també Tomàs d'Aquino, qui és l'auriga, qui és el conductor que mena la quadriga? Qui és aquest que mena els cavalls? Alguns desigs són sobtats, abassegadors. Ens arrosseguen i ens fan sentir vius, motivats, feliços. D'altres, com el desig de Marner per les guinees, comencen a poc, sense fúria, i van creixent de forma imperceptible, ocupant cada vegada més espai, absorbint cada vegada més energia.
Pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Començar de pensar que el seu diner el coneixia. I de nit, quan la tasca era acabada, treia les monedes per gaudir de la seva companyonia. Hi ha ordre en el desig de Marner. Marner no viu un frenesí ni un descontrol. Té una vida ordenada i té una motivació que l'inspira i li dona sentit. Al principi, la motivació era comptar les monedes. Ara, comptar les monedes i veure com augmenten en nombre és tan sols una excusa per a quelcom més profund. Començar de pensar que el seu diner el coneixia i de nit gaudia de la seva companyonia. Quin absurd! Per qui no visqui això, per qui no hagi experimentat mai aquesta projecció de les necessitats de reconeixement, de la necessitat d'intimitat cap a una cosa, en principi, tan allunyada de poder-la satisfer, com són els diners. Això no pot fer menys que semblar, doncs, una patologia, un absurd, fins al punt de considerar-se una malaltia. L'avarícia no és només un acúmul de diners sense relació amb la subjectivitat, amb la afectivitat de la persona. L'avarícia conté aquesta relació íntima, aquesta orientació de la necessitat de reconeixement i d'intimitat vers aquest objecte que són els diners. I queda clar que no és només els diners el que pot col·locar-se en aquest lloc de companyonia. La paraula que expressa aquest company és aquest amb el qual menjo el pa. A vegades en català tenim una altra expressió, que és això de bufar culleres junts. És bufar amb algú que menges la sopa junts, no? Bufar culleres junts. Jo puc bufar culleres juntament amb els diners? Jo puc bufar culleres juntament amb... Avui en dia sabem que hi ha un increment d'això que en diem addiccions. La del diner n'és una, però malauradament no és l'única. Marner, com tots nosaltres, tenia necessitat de reconeixement i necessitat d'intimitat. La pot omplir qualsevol cosa, aquesta necessitat? La pot satisfer qualsevol cosa?
Pàgines que m'han corprès.
La seva vida es feia cada vegada més mesquina i més aspra, fins a esdevenir una simple pulsació de desig o gaudi, no relacionada amb cap més ésser. L'any 1923, el filòsof i místic jueu Martin Buber va escriure una petita obra que ha estat capaç de sacsejar els fonaments del cartesianisme modern. L'obra es titulava Jo i tu, una filosofia del diàleg. Un cant a la persona com a ésser dialogal. El jo que no pot existir sense el tu. No és un jo que primer és en si mateix i després, en un segon moment, en virtut del contracte social, per exemple, s'adona que n'hi ha d'altres al seu voltant, i s'obre i té interès per conèixer aquests altres. No. Buber parla d'una relacionalitat constitutiva. Diu Buber en aquesta obra Jo i tu. Quan confronto un ésser humà com el meu tu i me li adreço en el llenguatge bàsic del jo, tu, aleshores aquest ésser humà no és per a mi un objecte, ni està constituït per parts que són objectes. Ja no és un ell, ni tampoc una ella. No és un node més de la xarxa espai-temps, ni és una condició que pugui ser experimentada o descrita, ni una agrupació més o menys fortuïta de qualitats conegudes. És un tu, i omple el firmament. No com si no hi hagués res més fora d'ell, però tota la resta viu en la seva llum. Explicar que, per a Buber, aquest tu no és necessàriament humà, però cal que sigui viu. Per a Buber, aquest tu no és una altra persona només. Pot ser un arbre, pot ser una planta, pot ser un animal. Però perquè pugui despertar aquesta relacionalitat constitutiva ha de ser un ésser viu, un ésser que canvia, un ésser que sent. Marner era mesquí i trist perquè no relacionava amb cap tu. Marner buscava en el diner el reconeixement i la intimitat dialogal. Trobava només un monòleg. El diner no podia estimar-lo, no podia parlar-li. Al final, el monòleg s'apagava també i quedava només una simple pulsació de desig o de gaudi. Trista, aspra, mesquina. La mateixa mena de procés han sofert tal vegada homes més savis en ésser descompartits de la fe i l'amor. Solament que, en lloc d'un taler i un munt de guinees, els ha ocupat alguna recerca erudita, algun enginyós projecte o una subtil teoria.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Llegeixo ara un segon fragment del mateix text en el qual pertanyia el primer, però que no hi va seguit. Per això el llegeixo ara separadament. Aquest fragment correspon a un segon moment. Hem parlat primer d'aquesta figura, d'aquest avar. Doncs ara ja han passat moltes pàgines de la novel·la i estem en un altre moment. El text diu així. La nena estava ara perfectament tranquil·la, però no adormida, sinó tan sols alleujada per les farinetes dolces i l'escalfor, fins a assolir aquella quietud, amb els ulls de bat a bat, que ens fa a nosaltres, éssers humans més vells, amb el nostre remolí interior, sentir una certa temença davant un infantó, com la que sentim davant alguna quieta majestat o bellesa en terra o cel. Davant un immòbil planeta resplendent o una englantina tota florida o els arbres que es decanten damunt un carrerany silenciós. Que ens fa a nosaltres, éssers humans més vells, amb el nostre remolí interior, sentir una certa temença davant un infantó, com la que sentim davant alguna quieta majestat o bellesa. Qui no l'ha sentit? Aquest moment de corpreniment. El títol d'aquest programa es titula Pàgines que m'han corprès. Aquest corpreniment. Aquest sentir que et prenen el cor. Però no com una cosa negativa, sinó que te'l prenen. Per tant, és un moment de tensió, és un moment de una certa, podríem dir fins i tot por, però que no és pas negativa. És un moment de sortir de si. Aquesta mena de plenitud rotunda que sorprèn i que no es deixa atrapar. Que fuig tan lleugera com ha vingut. I deixa el cor acaronat, agraït i tremolós. Això li va passar a Marner, el nostre avar, que cercava companyonia amb les guinees. Li va passar amb aquell infantó de rínxols daurats que en un primer moment va confondre amb les seves monedes. Aquests rínxols daurats de l'infantó, d'aquesta nena, amb ell li havien robat, en la novel·la passa això, li roben aquestes guinees amb les quals ell té tota aquesta relació íntima, desenvolupada, i en el moment del seu màxim abaltiment, quan està en el punt més baix de la seva desesperació per haver perdut aquest objecte del seu desig, apareix aquesta nena i el seu cap, el Marner no hi veu gaire bé, té un problema als ulls també, i el seu cap amb els seus rínxols, Marner creu que són les seves monedes que li han tornat. Quan s'adona que és una criatura, comença per ell un procés. I aquest procés el porta a alliberar-se d'aquesta dependència que tenia de l'acumulació de diners. De nou, ens diu Martin Buber, el món no es pot comprendre, però es pot abraçar quan abracem un dels seus éssers vius. El text d'avui era de la novel·la Silas Marner, de George Eliot. George Eliot és el pseudònim de que l'escriptora anglesa del segle XIX, Mary Ann Evans, feia servir per tal d'evitar que els lectors i la crítica literària de l'època etiquetessin les seves obres com a literatura de dones o per a dones. Mary Ann Evans va ser una dona lliure, capaç de trencar amb les convencions socials de l'època victoriana. Des dels 35 anys fins a la mort d'ell, això van ser 24 anys, va conviure sense casar-se amb el seu company de l'ànima, el filòsof i crític literari George Henry Lewes. Només 2 anys més gran que ella, en qui sembla que s'inspira el seu pseudònim George Eliot. No s'hi va casar mai, perquè ell ja estava casat i no es podia divorciar de la primera esposa a causa d'un embolic legal. L'embolic era que el matrimoni s'havien posat d'acord per tenir una relació oberta, poliamorosa, en diríem avui en dia. L'esposa, a més de tenir 3 fills amb Lewis, en va tenir 4 amb un altre home, i Lewis va ser acusat d'adulteri pel fet d'haver permès que un d'aquests 4 altres fills de la seva esposa portés el seu cognom, Lewis, tot i saber que no era fill seu. Aquesta acusació d'adulteri feia que no es pogués divorciar i que, en conseqüència, no es pogués casar amb Mary Ann Evans. Explico aquesta circumstància personal de la vida de Mary Ann Evans perquè a les seves novel·les és característic que els seus personatges prenguin distància crítica de les convencions socials, però ho facin de forma tranquil·la, sense drames, cercant sempre de ser fidels a ells mateixos i amb el convenciment que hi ha un Déu i una llei, la de la bondat de cor, que estan per sobre de tota altra cosa. La traducció que he llegit avui és de Josep Carner i va ser feta l'any 1918. Això és tot per avui. M'acomiado desitjant-vos que tingueu una bona nit. Fins la setmana vinent.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
Jo escric el vent aquella estrofa alada perquè el vent la porti a l'enllar. Jo vull seguir la mà candent mirada, plorós de no poder-la acompanyar. Entre els hiverns, quan vibri la ventana, el meu vers per l'espai ressonarà. I sou per als homes abrons entonada, durant el sol d'un incògnit oceà. Cantarà la lira de les barranques i de la lluna en les crineres blanques o en l'arquet de silenci de la nit. Eternalment la maternal natura espargirà per la infinita lluna.